estarà tancada al trànsit per prova ciclista a la carretera de Santa Margalida a Inca, i progressivament després s'aniran tancant també, pel mateix motiu, la de Santa Margalida a Maria de la Salut i de Maria de la Salut a Sineu, a més de la que va de Sineu cap a Moró, al Manco, fins al desviament cap a Llubí. Res més. Fins aquí les notícies de la una del cap vespre d'IV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública, l'informatiu migdia, a partir de les dues. Adeu.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IV3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. És dissabte, 6 de juny, i hem estrenat el mes de juny amb una lleugera, petita baixada de les temperatures, perquè realment va ser molt dur la calorada que va fer els darrers dies de maig, i això que encara no hem arribat a l'estiu. Recordeu que quan puja el termòmetre venen molt de problemes, entrebancs i obstacles per a la nostra salut, començant pel càncer de pell, seguit del cot de calor o les intoxicacions alimentàries típiques d'aquesta estació. De tot això, en tindrem temps i xerrarem altres programes. Avui només volíem fer un petit tast, un recordatori introductori. Avui el que volem fer, ja que xerrant de recordatoris, és tenir present Anna Marta. Anna Marta és una nina del Gaida que el passat mes d'agost ens va deixar per un càncer cerebral, quan tenia només 8 anys i estava a punt de complir 9. La seva família ha creat l'associació Estrella d'Anna Marta per recordar el seu llegat, però sobretot per recaptar fons destinats a investigar el càncer infantil. Tindrem amb nosaltres sa mare, na Mari Polo, tot un exemple de lluita i coratge, i sobretot perquè aquesta setmana ha recollit ella mateixa un premi per a la Gala de Salut de la Conselleria de Salut per valorar la seva gran feina. Serà el tema principal i presencial del programa, però tindrem més. Per exemple, serem a Eivissa per xerrar de l'estrena de la donació de llet materna. Ara mateix només hi ha 4 dones donants de llet i xerrarem amb una comare de Can Missa encarregada d'aquest servei. A més, a l'Hospital de Manacor sabrem com funcionen unes taquilles intel·ligents que dispensen medicaments. Tot una revolució tecnològica i, per als excursionistes, un missatge de servei públic. Professionals sanitaris del SAMU 061 s'han format per acompanyar el rescat de muntanya a la Guàrdia Civil en helicòpter i ajudar en les lesions i accidents. Tot d'una, ho explicam. Són alguns dels temes en portades, però, evidentment, tindríem altres. Així que ja no perdem ni un segon més. Aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Comença aquí el repàs informatiu de la Setmana Sanitària de Manacor. L'Hospital de Manacor posa en funcionament un nou sistema intel·ligent de dispensació de medicació per mitjà de taquilles automatitzades adreçat als pacients externs que necessiten tractaments hospitalaris de manera periòdica. Laura Calafat té més detalls. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients fidels d'IV3 Ràdio. Aquest nou sistema, gestionat pel Servei de Farmàcia, incorpora 39 compartiments intel·ligents, 14 refrigerats i 25 de temperatura ambient, que permeten els usuaris recollir la seva medicació de manera autònoma, ràpida i segura, sense necessitat de passar pel taulell d'atenció. El sistema està pensat per reduir temps d'espera i millorar l'accessibilitat al servei, facilitant la recollida dels tractaments fora de les hores de màxima afluència i adaptant-se millor a les necessitats laborals i personals dels pacients.
Les taquilles intel·ligents funcionen amb un sistema d'identificació segura, amb un codi personal, targeta sanitària, codi QR, que permet desbloquejar automàticament el compartiment en què el servei de farmàcia ha dipositat prèviament la medicació. El sistema registra cada dispensació, garanteix la traçabilitat del medicament i incorpora controls de temperatura i mesures de seguretat que garanteixen els estàndards màxims de qualitat assistencials. El servei oferirà a pacients amb necessitats de conciliació d'horari i complidors amb el procés farmacoterapèutic.
La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de la gerència de l'Hospital de Manacor per avançar cap a un model d'atenció més accessible, flexible i centrat en el pacient. Per ampliar aquesta informació, conversam ara amb Antònia Maestre Fullana, farmacèutica de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Antònia. Gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Bon dia, gràcies. Com estàu?
També saludam a Marta Bello, farmacèutica hospitalària de l'àrea de pacients externs. Bon dia, Marta.
Què tal? Bon dia a tots.
Molt bé. Pregunta per totes dues. D'on va sorgir aquesta idea tan moderna?
Mira, en aquest cas, bé, jo sóc Maria Antònia, vos comento que Sidea va néixer durant la jornada d'Hospitals Disruptors, celebrada a Madrid, que va organitzar el Col·legi d'Enginyers. I allà on el nostre gerent, en Ignasi Casas, va participar-hi activament. Allà es va obrir la porta a un conveni de col·laboració amb la Fundació Sandoz en l'àmbit de l'innovació i la recerca, i es va donar impuls en aquest projecte. A partir d'aquell moment, l'hospital va desenvolupar la iniciativa com un projecte transversal, en implicació de gerència, el Departament d'Innovació i Investigació, la indústria farmacèutica en aquest cas, el servei informàtica i el nostre servei de farmàcia. Amb aplicació de la metodologia Lean, vam poder redissenyar el circuit de dispensació, que ara vos explicarem, i crear aquest model que esperam que sigui més eficient, segur, i centrat en el pacient, i res, i que ha culminat amb aquesta implantació d'aquestes taquilles intel·ligents.
I com funciona, idò, aquesta dispensació tan intel·ligent? Com ho descriuríeu, passa a passa?
Doncs, bé, en aquest cas, com veuran els pacients, el funcionament és molt, molt senzill, però seguir un circuit que, a més, està molt ben organitzat. A partir d'ara, quan el pacient vinga a la consulta de farmàcia, nosaltres, tant en Maria Antònia com jo, pues, informarem que existeix la possibilitat d'aquesta nova modalitat de dispensació mitjançant les taquilles intel·ligents. I serà el pacient qui decidirà si aquest sistema pot encaixar o no en el seu dia a dia. Si el pacient opta per aquest circuit, el procés que s'ha elaborat és el següent. Primer, les farmacèutiques, en Maria Antònia i jo, farem una consulta telefònica prèvia i en lloc de venir presencialment, doncs el pacient va rebre o rebrà esta cita, rebrà una cita, per a una consulta telefònica. Allà farem la revisió habitual, coses que és en farmàcia o en la consulta de farmàcia preguntem habitualment als pacients. Seguiment de l'adherència, tolerància a la medicació, fem promoció de salut i coordinació també amb cites de seus especialistes. Posteriorment programarem la recollida i el citarem en l'agenda locker. Des de farmàcia prepararem i depositarem la medicació en la taquilla. El pacient rebrà un codi d'accés personal al seu telèfon i li oferirem, o amb aquest sistema se li oferirà una recollida flexible. En lloc de venir un dia en concret, que en alguns pacients sí que pot tindre conflicte amb el seu horari personal i familiar, pues en aquest cas és un horari ampliat de 9 a 8 del vespre i amb la introducció del codi podran retirar la medicació.
Comentàvem abans al principi la introducció que va més dirigit a pacients amb una necessitat de conciliació d'horari, com bé explicàvem, però per quin tipus de pacients serveix? A lo millor hi ha pacients que encara que tinguin una necessitat de conciliació no es poden adherir en aquest nou projecte?
Bé, com bé dius, Laura, s'oferirà en pacients amb necessitat de conciliació. Ara bé, sí que hem posat com a condició que siguin complidors amb el seu procés farmacoterapèutic. És a dir, hi ha d'haver darrere un compliment de cites amb el seu especialista i amb la nostra consulta de farmàcia. Serà condició molt important, perquè darrere hi ha un treball de logística bastant important.
Idò, aquest nou model de dispensació es complementa amb atenció farmacèutica no presencial per mitjà d'eines de la farmàcia, no? Com dèieu, que farà una cita telefònica amb els pacients, etc.
Clar, sí, sí. Darrere d'aquestes dispensacions sempre hi haurà una consulta telefònica prèvia on, com ja hem comentat, doncs farem el seguiment farmacoterapèutic del pacient i on també el pacient ens podrà fer qualsevol tipus de qüestió que tinga o que li pugui sorgir. Per tant, l'atenció rebuda, tot i que siga telefònica, finalment serà la mateixa per a tots els tipus de pacients, tant si són presencials com si no ho són. Que és la intenció.
I, per tant, amb aquest codi personal que li oferiu, s'eviten desplaçaments innecessaris a l'hospital, està clar?
Bé, realment, clar, no evitar amb el desplaçament, perquè sí que el pacient haurà de venir a cercar la seva medicació igualment, però encara el que oferirem és que serà més flexible i el pacient podrà evitar horaris de màxima afluència, allà on el pàrquing estigui saturat, i ja hem comentat amb altres com nosaltres, el podrà compatibilitzar amb el seu horari laboral i familiar.
Clar, evidentment, normalment, habitualment són horaris sempre de matins i la gent, si fa feina, li és complicat, i així ampliant l'horari de 9 a 8 de sora baixa tenen més flexibilitat per poder recollir la seva medicació, està clar. Així que és una aposta per la innovació tecnològica com a eina clau per la millora contínua dels serveis sanitaris.
Pues sí, nosaltres creiem que sí, perquè en aquest cas ens anem a aprofitar d'aquesta tecnologia tan innovadora, que en un primer moment, tot i que podem pensar que només és sols a través de la missatgeria, però que realment ens va permetre realitzar i desenvolupar un procés assistencial sanitari que en cap moment deshumanitzi l'atenció del pacient. Això és clau. Nosaltres ho teníem sempre en el centre del nostre desig, que sigui un servei que proporcione millores als pacients, però sense deshumanitzar l'atenció, sense que el pacient se senta desplaçat d'aquesta atenció sanitària.
Clar. Antònia, Marta, penseu que aviat es veuran aquestes taquilles arreu dels hospitals? Està clar que és una tecnologia molt innovadora.
Sí, sí, suposant que sí, encara que hem de dir que estem molt contentes d'haver pogut formar part d'aquesta prova pilot, que en breu es podran beneficiar altres pacients dels nostres hospitals de les Illes Balears.
Així doncs, és el futur de la farmàcia hospitalària?
Bé, sí, sí, nosaltres creiem que sí, aquest projecte és un exemple clar del camí que està seguint la farmàcia hospitalària cap a un model doncs, més innovador, més centrat en el pacient. I bé, aquest exemple de dispensació a través de taquilles intel·ligents, el que ens permet és millorar l'accessibilitat i oferir una atenció pues, molt més flexible, sense renunciar a la seguretat ni al seguiment farmacoterapèutic. Això són els pilars fonamentals de l'atenció a nivell de farmàcia hospitalària. Mm-hmm. I en aquest cas, este projecte pues, s'emmarca dins d'una línia més ampla d'innovació que nosaltres, en l'Hospital de Manacor i altres hospitals de les Illes, estem impulsant. I un bon exemple és el projecte Naveta, que ens ajuda a mesurar els resultats en salut des de la perspectiva del pacient i a oferir un seguiment molt més proactiu i personalitzat. Així que tot plegat pues, confirma que la farmàcia hospitalària està evolucionant cap a un model més digital, més integrat i més proper al pacient. Això és la nostra principal intenció. I la tecnologia, pues en aquest cas, és l'eina clau per millorar la qualitat de vida i l'experiència de les persones que atenem.
Una cosa, també, Antònia i Marta, abans de partir, que hem estat molt pendents aquí a Vida Saludable i Vida Ràdio de l'evolució de la reforma i d'aquesta ampliació del nou hospital, que és espectacular en llum, en colors, en espais. La setmana passada tinguérem en directe a Bernardo García, el cap de cardiologia. A nivell de farmàcia, com afecta aquesta reforma al nou edifici?
A nosaltres també ens afectarà perquè vos podem dir que també passarem a l'edifici de consultes externes.
Guanyant espai, per tant, estaran més còmodes.
Guanyant espai, ara som tres persones sanitàries, una infermera, dues farmacèutiques, que fem atenció farmacèutica a la dispensació, i només disposam de dos espais. Ara, amb el pas en el nou edifici, quan guanyarem un espai més, tindrem tres consultes on podrem obrir agendes plenes, totes tres, i això ens repercutirà en un millor seguiment de les consultes presencials. A més, també...
I una millor atenció sanitària,
sí. A prop d'especialistes... i l'idea sempre és seguir fent equip sanitari i que aquest equip sempre reverteixi una millor atenció cap als pacients.
Queda claríssim. Atendran millor els pacients si damunt sempre inaugurar un hospital o una reforma, una ampliació, sempre és com estrenar una nova casa. Sempre és una alegria també per els professionals, no és vera?
Sí, sí, estic molt, molt il·lusionada, és de veritat. Sí. A que sí, Marta? Sí.
Ja ho contarem, idò. Ja
tenim
contarem.
Tenim ganes.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies, Maria Antònia Maestre Fullana, farmacèutica del Servei de Farmàcia de l'Hospital de Manacor, i Marta Bello, també farmacèutica del mateix hospital. Enhorabona i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sí, una abraçada.
Laura, ens envien abraçades, quina meravella.
És meravellós.
Ens agrada xerrar amb els professionals sanitaris de les Balears. A veure, més qüestions. L'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ha posat en marxa de manera coordinada la Fundació Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears el programa de donació de llet materna a l'Hospital Can Misses. Si fa unes setmanes, recordant els oients, tanguérem els estudis d'IVT Ràdio el director tècnic del Banc de Sang, el doctor Javier Calvo, avui fem una passa més sobre aquest tema.
Així és, ens hem de remuntar a l'abril passat, quan es va inaugurar a l'Hospital Can Misses el nou circuit de donació de llet materna amb l'objectiu de donar resposta a una demanda existent des de fa anys entre moltes mares de l'illa.
Fins ara, l'Hospital Can Misses ha rebut la donació de 4 dones únicament, que actualment són donants actives. La primera donant del circuit va ser Sandra Inés Giedalà Mazo.
Per ampliar una mica més aquest nou servei, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Nieve Clara Mateazzi, com ara de l'Hospital de Can Misses. Molt bon dia, benvinguda al nostre programa.
Hola, bon dia a tothom, què tal?
Què suposa que aquest nou circuit de donació, una oportunitat per a nadons i les seves famílies en cas de necessitat?
Sí, efectivament. Com heu dit vosaltres, pues, feia anys que a l'illa les mares tenien ganes de poder fer aquest acte solidari i no teníem la infraestructura per fer-lo i, bueno, gràcies a les ganes i a l'ajuda també de Javier Calvo, de la Fundació, hem aconseguit muntar el circuit.
Tenen ara mateix 4 dones de llet actives. Aprofitem per fer una crida, no?, i que s'assumin més mares. Què ha de fer una mare per donar llet? Tothom ho pot fer?
Bueno, pues sí, efectivament, vam començar l'abril i ara hi ha 4 mares. I, bueno, qui pot ser donant? Pues qualsevol mare que tingui hàbits de vida saludables, que estigui sana, que tingui un nadó menor a 4 mesos, que produeixi bastant per al seu nadó i que tingui un excedent i que amb aquest excedent pues, el vulgui donar al banc.
I també ofereixen la possibilitat de donar a mares que desgraciadament han patit una pèrdua perinatal. És positiu per elles?
Sí, aquesta potser és la cara menys coneguda de la donació de llet materna, però bueno, sabem per alguns casos que han hagut, no?, de donacions de mares que han perdut el seu nadó, que pot ser molt positiu per l'elaboració del dol. Llavors, pues, també estaria contemplat, sí.
Uh-huh. I quina és la primera passa per iniciar la donació? Què ha de fer una mare que vol donar llet?
Bueno, pues, es pot posar en contacte amb qualsevol professional, pot ser, per exemple, la comare del centre de salut o la infermera de pediatria o el mateix hospital i pot dir-li que, pues, això, que està interessada en donar la seva llet. I llavors, des de l'hospital o el centre de salut, es posaran en contacte amb mi o amb Neus Castilla, que és una altra comare que és referent del circuit, i nosaltres contactarem amb les mares i les citarem a l'hospital.
I el circuit en què consisteix? Més tard, després d'aquesta primera passa, les citen a l'hospital?
Sí, quan ens passen el contacte de la mare que vol ser donant, nosaltres les citem, llavors a l'hospital fem una entrevista clínica, que bueno, és més que res per assegurar-nos pues, que evidentment compleixen els requisits, no?, que tenen bons hàbits de vida saludable, i després fem una analítica, que és una serologia, i en aquell mateix dia pues, els hi donem el kit, els hi expliquem les mesures d'higiene, no?, perquè la llet estigui en bones condicions i una mica com funciona el circuit. Igualment els li donem el nostre contacte i si tenen qualsevol dubte sempre ens poden contactar.
Nieve, i a qui es destina principalment aquesta llet donada? Quin tipus de nadons necessiten aquesta llet?
Pues aquesta llet és superimportant perquè va principalment als nadons que són prematurs, de baix pes, inferior a 1,5 quilos, que per el motiu que sigui la seva mare no té la quantitat suficient o directament no té la llet, no?, per alimentar-lo. I no és només perquè la llet serveixi per nutrir-los, és perquè la llet materna té altres propietats que no té la llet de fórmula.
Uh-huh. I ja per acabar, recordar, com sempre dèiem nosaltres aquí a Vida Saludable, que la llet materna té la màxima evidència científica pel que fa a la nutrició òptima pel nadó.
Sí, com estava dient, no és que només els nutreixi, sinó que també la llet materna, aquests nadons, té propietats preventives i terapèutiques. Per exemple, doncs els els prevé de l'enterocolitis necrotitzant, que és una malaltia molt greu en el prematur. També els afavoreix els que tinguin un sistema immuni més fort i estan amb menys risc de tenir infeccions, disminueix l'estada hospitalària, per tant, i també, per exemple, pues, ajuda al seu desenvolupament neurocognitiu, per exemple, entre altres propietats.
Nieve,
sigui que com la llet materna no hi ha res.
També hi ha estudis que evidencien la millora per la salut de la mare i també que afavoreix el vincle mare-nador.
Sí, clar, també això sí, és un altre... això és més també quan la mare pot posar-se el nadó directament al pit, no? Però si no hi ha la possibilitat, la llet materna, pues, el que t'he comentat, té aquestes propietats.
Nieve Clara Mateazzi, com ara de l'Hospital de Can Misses, qui coordina amb altres comares aquesta nova prestació a servei. Moltes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé.
Han començat el programa avisant-vos dels perills de l'estiu per la nostra salut, però tenim una bona notícia. Personal sanitari del SAMU 061 participa en els rescats aèris de muntanya de la Guàrdia Civil ja des d'aquest mes de juny.
Fa uns dies es va organitzar una jornada final d'acreditació del personal sanitari del 061 perquè puguin participar a bord dels helicòpters de la Guàrdia Civil en el rescat de muntanyes d'aquest cos. A l'acte se n'acreditaren 7 metges i 9 infermeres del Servei d'Emergències Sanitàries del 061 que ja formen part dels operatius aèris de rescat de la Benemèrita.
Per aprofundir una mica més, començam ara amb Eloi Villalba, gerent del SAMU 061. Com està, senyor Villalba? Imaginant que a les 5 i mitja del matí vostè ja ha fet els 10 quilòmetres de rigor de cada dia i que està plenament en forma per atendre'ns ara. Com està, Eloi?
Buenos días, ¿qué tal? Un placer saludaros. Pues sí, el deporte es vida y es salud y hay que hacerlo cada
¿Quan
día.
¿Cuán ha fet avui de matí?
Si no, hoy no he salido a correr, hoy solo he hecho ejercicios de pues, pesas y demás.
S'ha mogut.
Però mañana compensaré.
Molt bé, senyor Villalba. Com va anar la formació de la Guàrdia Civil procedent de Jaca, crec que era, no?, d'Osca?
Pues vinieron profesionales de la Guàrdia Civil de Jaca, de Granada, que es el centro, digamos, donde está el mando del grupo de rescate de montaña de aquí de Baleares y compañeros de aquí de Baleares también. Y fue muy bien, la verdad. O sea, el ambiente fue muy bueno, los profesionales están con muchísima ilusión y la Guàrdia Civil, pues la verdad que ha puesto toda la carne en el asador para que este proyecto saliera cuanto antes adelante.
Clar, per fer-nos un poquet a la idea, és vital que el personal mèdic i infermer del 61 pugui participar amb ells, en la Guàrdia Civil, in situ en el rescat accidentats a les Balears, perquè això o pot salvar vides o fins i tot reduir les seqüeles si s'actua ràpid, no és vera?
Claro, totalmente. Yo pongo, en este caso, suelo poner el símil de un accidente en avenidas. O sea, nadie se plantea que en Avenida de Palma haya un accidente y no se le brinde a ese paciente todas las posibilidades que tiene el servicio de salud. Y la Tramontana, que es uno de nuestros valores y más transitados en nuestra geografía, pues tenemos que dar la misma calidad asistencial. Además, somos la tercera comunidad en España con número de incidentes que necesitan rescate en el medio natural y no tener allí a personal de 061 que garantice que la atención es óptima para la patología que tiene el paciente, pues era algo a esta altura de la vida impensable, ¿no? Mm-hmm.
Tenim entès que el 061 que vostè dirigeix ha realitzat una entrevista personal a tots els candidats que participaren en exercicis en un rocòdrom i reberen formació amb els helicòpters al base aèria Son Sant Joan durant 3 dies.
Sí, así es. Fue una acreditación. La Guardia Civil tiene un modelo de acreditación estandarizado para toda España, que son 9 módulos, lo que pasa que aquí solo hemos hecho 5 porque no tenemos condiciones invernales, como se puede tener, por ejemplo, en los Pirineos, por tanto, no hacía falta esos módulos. Y lo que han hecho ha sido durante esos 5 días, pues acreditar que el personal de 061 que se presentaba estaba capacitado para salvar las dificultades que se podían dar en ese tipo de en esas 5 condiciones que acreditaban en esos 5 módulos.
Ara apareixerà, senyor Villalba, una evidència, però és que no tothom sap despenjar-se d'un helicòpter, que ens posin a qualsevol... Ara, tira't, no? No és tan bo de fer.
Totalmente. De hecho, es una de las partes que no ha sido acreditación, sino que ha sido formación. todo nuestro personal, todo el que se ha presentado, eran personas o profesionales con mucha experiencia en el ámbito de la montaña, pero no tenían ni idea de cómo descolgarse de un helicóptero. Y eso es lo que durante 3 días se ha practicado y se ha acreditado con la Guardia Civil, que claro, porque además tienen muchos pormenores. El hecho de que, por ejemplo, por poner el ejemplo, que parece una tontería, no vayan tan abrazados cuando están haciendo el gruaje, eso haría que giren de una forma muy violenta y poner en riesgo la vida de tanto del socorrista como del paciente. Y estas cosas, por ejemplo, es lo que han aprendido en esta formación.
I com es feia abans? Era la Guàrdia Civil que anava tota sola i començava a fer una primera estabilització i una primera valoració de l'accidentat? Com es feia?
Sí, así es, exactamente. Aquí en la comunidad autónoma tenemos al Cuerpo de Bomberos y a Guardia Civil, que tienen ambos equipos de rescate en montaña, y ellos tienen formación básica en primeros auxilios, y lo que hacían era llegar al accidentado, hacer una primera valoración, cargar y llegar cuanto antes al centro hospitalario o al sitio donde estaba la ambulancia esperando para poder prestar la primera asistencia sanitaria, digamos, reglada.
Haurà qualque oient ara que pensi, bé, no són tants els rescats. I doncs sí, el grup de rescat de muntanya, la Guàrdia Civil, realitza les Balears una mitjana de 350 intervencions cada any. Tenen feina, sí, també, sí. Ara, el 61.
Sí, claro, o sea, al final estamos hablando casi de una intervención diaria, que evidentemente no lo es, porque principalmente la actividad de rescate se concentra en los fines de semana o en los días festivos, pero es que además, permíteme decir y completar el dato, porque de los 350, alrededor de 80 pacientes son pacientes que necesitan cuidados médicos críticos, es decir, que si no se interviene por parte de un sanitario de forma prematura, como tú bien has dicho antes, puede perder la vida o quedarle unas secuelas graves para el resto de su vida.
I ara un missatge un poc de servei públic, perquè és vera que a les Balears tenim territoris extraordinaris, muntanyes, un clima brutal. Els excursionistes també han de tenir un poc més de sentit comú, senyor Villalba, vostè que està acostumat a emergències. Poden fer tots més per evitar accidents?
Bueno, yo creo que lo principal que tiene que hacer alguien que se vaya a la montaña es estudiar qué es lo que va a hacer, tener una buena planificación, contar siempre a alguien cuál van a ser sus planes, pero sobre todo lo que tienen que tener las personas que salen a la montaña es conciencia de cuáles son sus propios límites. Es decir, no podemos apuntarnos a una carrera de montaña si no hemos corrido nunca, o una carrera en llano, o no podemos salir a hacer escalada si no hemos escalado nunca. Y bueno, que la montaña siempre es muy imprevisible, y eso es un factor que los montañeros de toda la vida y los buenos lo tienen en cuenta, pero aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos mucho turismo de ocio, es un paraje que reclama mucho ocio de personas inexpertas, y bueno, pues también se pueden contratar guías o personas experimentadas que les acompañen, pero yo creo que lo más importante es ser consciente de las limitaciones de uno mismo. Es lo principal que nos encontramos cuando llegamos. Gente que se ha encajado, o sea, que ha llegado a un sitio y cuando tiene que volver o le faltan fuerzas o se han perdido o falta de planificación.
Clar, és que a vegades ven gent gran, amb sobrepès, a 30 graus, caminant per la muntanya i no té molt de sentit, no?
No, ¿qué puede salir mal? Zafosca en chanclas, claro, o haciendo zafosca en chanclas, que no será el primero que se ha sacado de allí. Pues eso, con un equipo totalmente insuficiente.
Sí, sí, sí. S'ha de tenir un poquet de pedagogia a l'hora de sortir de la muntanya i tenir clar el límit de cadascun. Senyor Eloi Villalba, gerent del SAMU 061, com sempre és un plaer conversar amb vostè. Gràcies, fins una altra.
Igualmente, un abrazo.
Fins aquí el repàs sanitari de la setmana. En uns instants tindrem aquí Namari Polo. Ella és la presidenta de l'associació Estrella de Namarta, una niña que va desaparèixer per càncer infantil, i ara sa mare recull recursos, diners, per destinar-los a la investigació amb el càncer infantil. Fins ara.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda? ¿Quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Avui Vida Saludable vol xerrar d'una estrella que omple el cel d'alegria, una estrella única que il·lumina tot l'univers amb el seu somriure, una estrella que manté la seva flama viva, la seva vitalitat al seu entorn, perquè té una família que la recorda, que la enalteix, que la menciona, que la té més present que mai. Vos posem en situació, encara que l'estrella d'avui té un gran reconeixement per part de la Societat Balear i segurament els nostres oients saben de qui parlam.
Na Marta fou una de les 1.500 criatures diagnosticades cada any amb càncer infantil a Espanya, segons dades oficials del Ministeri de Sanitat. El passat 10 d'agost la seva estrella es va apagar, o millor dit, es va enlairar al cel. Partí molt prest, massa, però la seva família i l'entorn va decidir fort i no et moguis que el seu llegat devia continuar. Viu a través de la creació de l'associació L'Estrella d'Anna Marta, una entitat sense ànim de lucre que va néixer amb una missió clara, impulsar la recerca contra el càncer infantil.
Tot i ser la primera causa de mort per malaltia entre infants, el càncer pediàtric és classificat com a malaltia rara, o ara denominada més inclusivament minoritària. Això té conseqüències nefastes perquè ha derivat una inversió limitada en recerca tant pública com privada sobre aquest tipus de càncer. Aquesta realitat fa especialment difícil avançar en tractaments específics, diagnosticats, precoços i en la millora de la qualitat de vida dels infants afectats.
Des de l'associació remarquen que la prioritat és la investigació, una tasca que requereix temps, recursos i compromís a llarg termini, però que representa l'única esperança real per salvar vides. Aquest primer impuls de l'entitat l'han fet els pares i famílies d'Anna Marta. Els integrants són Mari Polo, Llorenç Morell, Gavi Polo, Quica Juan i Marta Valderrama. Però darrere aquests cinc noms hi ha com a mínim tot un poble, el Gaida, Pina i Randa.
Na Mari Polo, mare d'Anna Marta, ha recollit un premi a la Gala de Salut organitzada per la Conselleria de Salut aquesta setmana i per això hem volgut convidar-la a fer una estoneta de ràdio amb nosaltres i que ens conti els seus projectes perquè sempre pensa en activitats que suposin recursos per a la recerca. Mari, bon dia, com està?
Molt bon dia.
Li he de dir que per nosaltres no és una entrevista fàcil, com a pares també. Tenim els sentiments a flor de pell, gràcies per venir. Primer tot, com està?
Benet, a poc, recol·loquem moltes coses, però tinc clar que na Marta m'ho dona molta força, si no, no seria viable tot això, i que aquesta força que tenim ara és gràcies a ella.
Me deies l'altre dia, quan recollis el premi, encara és massa recent, són 9-10 mesos, això és massa recent, i és dur perquè és recent, no? Necessites temps, la família necessita temps, no?
Sí. Has de recol·locar moltes coses perquè, clar, d'un dia per l'altre te canvia la vida, el moment que ingresses sense un diagnòstic, perquè vàrem estar més de 2 mesos sense diagnòstic, teníem un poquet d'idea, però un diagnòstic, clar, no, te canvia la vida, li canvia la vida a Marta, mos canvia la vida a nosaltres, a tota la família, en el voltant, i tot i que na Marta va ser una valenta, l'energia que tenia era brutal, m'agrada anar a lliure molt gran a tots, però així tot, el teu cos està amb alerta 24 hores, d'una manera molt exagerada. I després, una vegada que na Marta ja no és amb nosaltres, el teu cos té un buit que no s'omple.
Mari, notau el caliu i el suport dels amics, del poble, de la societat balear?
Molt. Nosaltres, dins tota aquesta desgràcia, ens sentim afortunats perquè tenim un voltant brutal. Tenim una família espectacular que no ens deixa per res. Tenim uns amics i un poble espectacular que s'estan volcant i no s'aturen d'ajudar en cada cosa que pensam. I a nivell de Mallorca, ara mateix hem arribat a Mallorca, però a nivell de Mallorca, gent que no mos coneix de posar-se en contacte amb nosaltres, han sabut de l'associació, volen ajudar. És a dir, ja va una passa més enllà i ens sentim extremadament recolzats.
I com amb un procés de dol que estàu passant com a família, com a pares, decidiu, hem de crear una associació?
Mira, a Marta, el diagnòstic que li varen fer, li varen anar per desembre del 24, m'ho varen dir que hi havia un 100% de mortalitat, que a Pentura hi havia possibilitat d'entrar a algun tipus d'assaig, però que això, que no hi havia possibilitats. En aquell moment nosaltres no sabíem esperança en mesos. Ho agraeixo, la veritat, perquè m'ho va fer viure les coses un poquet d'una manera diferent. I, clar, quan t'ho diria? haver quedat un poc bloquejada.
No, com fer aquesta passa de la sessió? En quin moment ho decidireu?
Clar, durant tot aquest procés vàrem tenir un professionals espectaculars a de vora, i un d'ells són col·les de la Marta, el doctor Samuel Navarro, mos contava que sa mare és investigadora, mos contava d'on arribaven els seus fons, mos contava un poquet lo difícil que era tot això, i clar, nosaltres a poc a poc te vas informant, vas veient que la població pediàtrica no pot rebre els tractaments d'adults, i el que tu deies és una malaltia rara, o està considerada malaltia rara, tot i que n'hi ha moltíssims ara mateix. Nosaltres vàrem trobar que la investigació era necessària i que nosaltres, si podíem fer una petita passa, la faríem. Vàrem tenir de referent una fundació de Madrid que té el nom del Sueño de Vicky, que és una mamà que la seva filla va morir l'any 2016 i va muntar una fundació que fa una feina preciosa, i a dia d'avui han recaptat més de 3 milions d'euros i han posat en marxa molt de projectes. I va ser una força veure el que feia, va ser una força conèixer-la, i jo li deia, farem algo. No sé molt bé és que, però farem algo. En aquest moment no sap molt bé cap on tirarà la teva vida. De qualque manera, nosaltres, com un acomiadament d'Anna Marta, vàrem posar una vidriola, i anava destinada al Sueño de Vicky per enviar a la unitat de tumors cerebrals de Niño Jesús de Madrid. En aquella vidriola, en tot el petit que és el Gaida, en 2 dies hi va haver més de 16.000 euros. Se va enviar allà a la unitat de tumors cerebrals de Niño Jesús a través del Sueño de Vicky, i vaig dir, això ho hem aconseguit aquí. Creiem que la Marta té molta força. Anem-ho, intentar-ho nosaltres. És a dir, era intentar-ho, hem trobat un recolzament brutal, i això et dona molta força, tot el recolzament que tenim.
A més d'aquest objectiu lloable i admirable, que és recaptar fons per la investigació, a nivell terapèutic, a tu, anímicament, t'ha ajudat a crear l'associació per molt xerrar d'ella. Com diu Luis Enrique, l'entrenador, xerra de la seva filla, hi ha fotos, és present i normalitza una situació tan difícil.
Per jo, aquesta associació és una teràpia, molt bona, perquè és una manera guapa d'estar amb la Marta, de donar-li vou, de donar-li significat en els seus...
Presència,
quasi,
no?
Presència, i en els seus quasi 9 anys de vida. Fer-la molt present, ella... volia ser famosa, ella volia fer TikTok i sortir per YouTube i sortir per tot, tot i que no és la manera que a nosaltres ens agradaria, però poc a poc aconseguirem que la Marta sigui famosa, que la causa sigui molt important i que la gent despertar moltes consciències. Tan important és recaptar fons com despertar consciències. Nosaltres fa 2 anys no sabíem que hi havia aquesta realitat, i crec que és important que la gent ho sàpiga.
Clar, Mari, perquè és un poc frustrant que es dediquin tan pocs recursos a investigar el càncer infantil. Quan te donen un diagnòstic que te diuen 100% mortalitat, bé, i què ha passat abans, no? M'imagino?
És molt frustrant, perquè és això que te diguin. Hi ha una possibilitat d'un assaig clínic, que no saps fins i tot si la teva filla rebrà medicació o no en rebrà, perquè és un assaig, en el final, no és un tractament. Mm. Queda molt de camí per fer... I frustra molt. Cerques a Mallorca, cerques a fora, cerques allà on faci falta, i per tot la mateixa resposta. Per aquest tipus de tumor no hi ha tractament. Okay. Hi ha molt d'assajos. Ara mateix nosaltres, juntament amb el Niño Jesús, ens vàrem proposar participar en el finançament d'un assaig clínic en virus oncolítics allà, però és un assaig que du en marxa de l'any 2010. Que encara li queda molt de camí i que encara no se sap si serà efectiu o no. És a dir, ara mateix hi ha molta gent que està fent moltes passes, però clar, hi fan falta molt de dubtes. Ara que ja saps, me va agradar perquè vaig anar a Madrid, me'ls varen explicar com funcionava, varen conèixer els investigadors, me varen explicar que era un assaig que necessitava de partir de 2 milions d'euros, i varen coincidir amb altres associacions i fundacions bastant més grosses que la nostra, però era un sentiment de que tots anàvem a una. És a dir, tothom anàvem, que necessitava 2 milions d'euros, no m'atreviré entre tots. Era un sentiment d'unitat molt guapo, perquè és això. Queda molt de camí per fer, però si hi ha aquesta unitat i hi ha finançament, ja sigui d'associacions, fundacions i sobretot per part dels governs, se pot arribar. És a dir, càncers que no tenien tractament i a dia d'avui tenen cura, clar, aquest serà un, i estan segurs.
Com era na Marta? Com la descriuries? Ja mos has donat una pinzellada que ella volia ser famosa. Quina edat tenia? Què li agradava fer? Per aquells que no la conegueren. Tenim entesa, a més, que estava amb els cossiers, malgrat estar malalta, i que tenia molta energia.
Na Marta, sí. Na Marta tenia 8 anys. Quan mos va deixar, faltaven 3 dies per fer-ne 9. Era una nina enèrgica, que li agradava ser per tot, li encantava ballar, li encantava estar amb els seus amics. La seva motivació màxima, quan anàvem a son espases a radioteràpia, i anava a radioteràpia, li posaven anestèsia general, perquè vegeu un poquet com era ella. I a les 11 des de matí érem en el pati de l'escola del Gaida, increïble, perquè ella volia estar amb els seus amics. Feia els exàmens perquè volia fer exactament el mateix que els altres, tot i que se perdia hores i que havia estat hospitalitzada, i tenia una energia brutal. Era molt, 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 molt fan de Stitch. De fet, el tenim molt present. Mos va donar molta força, mos va fer molta companyia en Stitch. Na Marta varen poder anar a veure l'estrena de la pel·lícula, tot i que en aquell moment ja no estava molt fina, gràcies a l'equip de pal·liatius, m'ho varen ajudar i ella va poder anar. Li encantava participar en el playback amb les seves amigues el dia 19 de juliol, encara va participar en el playback del Gaida davant 1.600 persones, van anar a les carreres de joies. El darrer mes ella no estava plenament bé, però va poder anar tot el mes de juliol a l'escola d'estiu, que nostra se va convertir en una casa plena de vida, tot i el moment difícil que era, perquè va estar acompanyada en tot moment, que nostra, quan era a l'hospital, tot, té una xarxa d'amics i amigues que l'estimen, molt guapa.
Ara aquí ve una pregunta un poc dura. Men, com començàveu a sospitar que qualque cosa no anava bé, la seva salut?
Què és el primer que ho fas fer sospitar? Li feia mal al cap?
Na Marta va tenir els típics símptomes d'un virus de panxa. Va tenir vòmits un vespre, se va despertar, l'endemà va anar al metge, a la doctora, suero, descans, el cap de setmana va anar millorant un poc, després va tornar a recaure, això era un dijous a vespre. L'altre va anar al metge el dijous, el divendres, el dissabte, el diumenge... No, el dijous, no, perdona. El diumenge dos pits, el dilluns, el dimarts, i dimecres, finalment, tenia també la part de l'esquena molt contracturada, d'una manera molt exagerada, i les doctores que la varen veure varen decidir fer un TAC. I arrel d'aquí ja se va veure, i directament varen ingressar a la Societat de Son Espases. Ens varen enviar cap a Son Espases i varen ingressar cap allà.
Després ho has comentat, va ser tot molt ràpid, no?
Molt, molt, perquè na Marta estava bé, na Marta feia vida totalment normal. No va ser això, un vespre de vòmits, va ser el que m'ho va despertar. Que no és per alarmar ningú, que era un símptoma de tot això. Però a nosaltres va ser així.
Però en el principi, Maria, has dit que vareu tardar 2 mesos en tenir un diagnòstic, clar.
Clar, perquè és això, els tumors cerebrals són molt delicats. Les intervencions són molt delicades, perquè hi va haver unes xocades molt importants. I ella se li va fer una biòpsia en un primer moment, la biòpsia va ser inconcloent, tota la part de resultats tarda. Després se va fer una operació, i en aquesta operació sí que se va saber, però clar, en tot el procés d'anàlisis clíniques, d'anatomia patològica, tot el seu temps, això. La Marta estava molt ben atesa, estava molt ben cuidada, el control de símptomes el tenia molt bé, perquè és això, la Marta, llevat des de darrer mes, que ella físicament sí que va fer una baixada, durant tots aquests mesos va estar molt bé. Varen tenir la sort de, a nivell de tots els professionals que me varen acompanyar, varen posar per davant el benestar de Marta, i per nosaltres és molt important, i per ella també poder ser una nina.
La Marta té un germà enorme.
Sí, Marc.
Com ho du, Marc, aquest procés? L'explicava l'associació en llegat de la seva germana, s'implica...
En Marc té 6 anys, han tingut la gran sort de, el que dic, estan revoltats de grans professionals, nosaltres tant, els metges, quan ens explicaven què fer, com explicar-li ell, perquè li demanes en aquell moment. Després també presta van conèixer l'equip de paliatius, que per nosaltres són àngels, no me cansaré de dir-ho. D'allà m'ho van donar moltíssimes pautes de com fer les coses amb ell, de com afrontar el tema d'una malaltia d'aquest tipus i d'afrontar la mort, que no ho haurien fet d'aquesta manera, que cada vegada te'n dones compte que eren les passes correctes, però normalment allunyam en els nits d'aquestes situacions, allunyam de la mort, i tot el contrari, en Marc va poder estar amb la Marta, va disfrutar fent el màxim, i això ha donat tranquil·litat. L'acompanyament que ha tingut a l'escola també ha estat espectacular, gràcies a l'equip de la universitat, de l'acompanyament en el dol. Ha ajudat a mestres, a nins, i la veritat que no te'n dones compte de tot el que hi ha i tota la gran quantitat de gent que hi ha darrere tot això, però a nosaltres li vol donar un poquet de bou perquè mos pareix molt important. En Marc, a dia d'avui, és això, la recorda en pena i en gràcia, perquè és això, ell mirant vídeos, i li agradava molt fer dois, ells hi jugaven, i tenim molts de vídeos, per sort, i a Marc li encanta veure aquests vídeos, quan l'enyora mirant aquests vídeos, i li encanta. I ara li vaig explicar que havien d'anar, que m'havien de donar un premi per l'associació, i ell ho explica, li explicava a son pare, perquè en aquell moment son pare no hi era, quan jo li vaig dir, papa, diu, és que sa mama li va anar a cercar un premi per na Marta. Diu, i això? Diu, no, perquè han de curar a ninots que tenen càncer, és a dir, la paraula càncer, nosaltres una Marta no la vàrem emplear, veus? Però amb en Marc i els voltants sí que és una paraula empleada, diu, perquè hi ha ninots com na Marta que no se poden curar i volen que se curi. Ell li va xocar un poc que nosaltres tot el que estan fent ara en l'estrella de Marta no se pogués fer abans i que na Marta se pogués curar, que ha estat el que li han anat a entendre. I veu que feia moltes coses. Ara, ahir vespre me deia, mamà, que aconseguiu molt de dinerito per curar els nins. Això ja basta. No, i me diu, quan s'obris dinerito podrem anar a Japó. Dic, mar, no, dic, aquest dinerito no és nostre. En Japó anirem en son nostre. Sí, i aquest és molt important per poder ajudar a curar els nins. Perquè me'l fan en Super Mario i vol anar a veure el part d'en Super Mario. Dic, no, Marc. Clar, ell, en 6 anys, a la seva manera, va trobant-se important, si va veient tot això, és perfectament... presenta el símbol de na Marta, s'estrella, tot.
Senten la veu de na Mari Polo, la mare de na Marta, la presidenta de l'associació Estrella de na Marta, i que a més és una mare coratge que està intentant recaptar fons per curar el càncer infantil. Fem una petita aturada i tornem uns segons amb ella.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
Diu Coldplay que el cel està ple d'estrelles. Una d'elles, na Marta. Com ha estat recuperar o entregar aquest premi a casa teva, a la gent, a l'associació de la Consell de Salut, de Degà de Salut? Com ha estat?
Ha estat molt sorprenent, perquè és això, nosaltres no ens esperàvem. Fa molt poc que estem en marxa com a associació. I el fet que te reconeguin això, la creació, la tasca, és important. És important de cara a donar visibilitat. Nosaltres ja no és tant els premis o no premis, sinó de dir, som aquí, a aquesta causa, per nosaltres és important.
Li dedicares, que jo era. Vares mirar al cel.
Sí. Sí, sí, tant. És ella. Gràcies a ella.
Mari, també tenen un conveni amb Vivetres. Tots donam una mà. S'han sensibilitzat la societat balear i els seus organismes, equips esportius. La resposta ha estat a l'altura?
La resposta ha estat brutal. Perquè a dia d'avui hem recaptat ja més de 60.000 euros i en 9 mesos 60.000 euros són molt de dos més. Ha arribat molta gent. Com t'ho diria? El que deia, tan important és recaptar com donar bou. I ja que te vegin, ets la mamà de l'estrella de Marta. I sobre han creat un petit vídeo que ara les escoles que munten a qualque curs, això, els enviem un vídeo per explicar el que és l'estrella d'Anna Marta. I els nens s'ho senten d'una manera tan grossa, mos escriuen unes coses tan guapes i, no sé, és molt important per nosaltres, perquè és això, són nens i nines que seran els futurs professionals, de lo que sigui, però tindran aquesta consciència que qualcú els haurà remegut un poquet i és gràcies a tot això, als actes que han muntat tantíssima gent, escoles, ajuntaments, associacions, grups esportius, és que ens han ajudat molt a donar veu a la causa i per nosaltres és molt important.
I què destacaries de tots aquests actes que heu fet en manco d'un any?
No sé què dir-te, la monsa que ha mostrat a la gent.
El suport que vos donen.
El suport, la monsa, dius... Sempre te venen a veure, tenen un acompanyament i paraules molt guapes. I per nosaltres, intentant fer-ho el més bé possible, segurament hi haurà moments que ens equivocarem, que tardarem en fer una publicació, perquè és això, la xarxa social d'estut jo, en lo poc que en sé, per l'octubre no sabia publicar una foto, en aquest nivell està. Però bé, supos que poc a poc ens van perdonant i nosaltres ho fem tot el bé que podem.
Tu que ets una persona que sempre pensa segons idees, quins projectes, quins reptes te marques per enguany, per l'any que ve? És a dir, tu segur que ets una persona que ja està pensant en com seguir aquest procés, aquest projecte.
Mira, ara, el mes d'abril varen fer la presentació de l'associació, per nosaltres va ser un dia guapo, perquè durant tota la malaltia de Marta nosaltres no varen ser totalment sincers en la nostra voltant, i és una cosa que a vegades xerrar les coses a nosaltres mos fa bé. Clar, nosaltres vam protegir a Marta perquè ella tampoc no havia de saber quin era el seu pronòstic, no ho necessitava. I, clar, de cara a coses importants, sempre ho deim, de poquet en poquet se suma molt. Nosaltres ara hem posat en marxa, el dia de la presentació, a la pàgina web. I a la pàgina web és la possibilitat de fer-se socis, de fer socis amb aportacions, de lo que sigui. D'un euro, n'han rebut des d'un euro, de 10, de 1.000, ja han rebut aportacions, és a dir, tot suma aquell euro i és això, se poden fer aportacions puntuals, se poden fer aportacions periòdiques cada mes, i amb això, d'aquesta manera, a poc se va aconseguint molt. Després, la nostra feina és continuar donant molta visibilitat, continuar muntant actes que, de moment, encara no us puc contar.
Bé, ja hi haurà temps, no?
Hi haurà temps, però sí, tenim actes previts i a poquet anirem fent...
M'agradaria que la darrera pregunta fos un consell per a una família que estigui passant pel mal tràngol d'un moment com aquest, que ha estat diagnosticat el seu fill amb un càncer, ja es veurà el seu pronòstic, el seu tractament, però quin consell li donaries en un moment tan dur?
Tothom ho fa com pot o com sap.
No, és que no t'ensenyen això.
No t'ensenyen, ni cada persona ho gestiona com pot. És a dir, el que m'anirà bé jo no és perquè li vagi bé a un altre, és a dir, no hi ha cap fórmula magistral. El que és això, disfrutar de cada moment, de tots els moments, perquè és un lo que te quedes. Nosaltres En el meu amor, sempre ho hem dit, ens ha agradat molt ser present a la vida dels nostres fills, fem mil coses amb ells, i que en moments, encara aquests 10 darrers mesos d'en Marta, va ser d'una manera molt més exagerada. Disfrutar de cada moment. Són nins. No han de deixar de ser nins. En Marta va continuar anant a això, tots els actes. Anaven als entrenos de volei, anava a les extraescolars, anava a les excursions de l'escola... Crec que és el millor que vàrem poder fer nosaltres. Ho deim, mos hauria estat molt fàcil dient a Marta que de casa nostra mos tancam i la covam, perquè no volen que se'n vagi, però sabíem que li fèiem un bé, me deixàvem en molt bones mans, perquè era una menció molt especial a la mestra d'en Marta, en el xisca Vallespí, que la mos ha cuidat d'una manera espectacular, i és això. Fer-los bé, fer-li que disfrutin de cada moment.
Mari Pola, presidenta de l'Associació Estrella d'Anna Marta, gràcies per aquesta conversa de ràdio que ens has regalat. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Laura, bon cap de setmana.
Igualment, Carles,
tornant
gràcies.
La setmana que ve, Vida Saludable. Són les dues.